Pàgina 107. La literatura i els llibres a Ràdio Montblanc, amb l'associació literària L'Escarrig.
¿No estás escribiendo?
Estoy con mi tren. ¿Te gusta? Lo acabo de comprar.
¿Y desde cuándo no escribís nada?
Estuve de viaje.
Quizás no tengas nada que decir. Mira, aquí te marqué varios trabajos posibles.
No necesito que me busques trabajo. Estoy bien así. Soy poeta.
¿Qué oficio ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca poeta. Buena remuneración.
Traigo 6 millones de maneras de morir, solo una de vivir. Soy vivo y hasta la muerte es lo que quiero decir. No me compares a un rapero que rima por rimar. Javier Ibarra es único, un icono del puto rap. He rimado miles de palabras y aún quiero más. Sobre el ritmo sabes que les enseñé mil formas.
Benvolguda gent de l'Escarrig, benvinguts a una nova pàgina 107. Avui rapegem. I rapegem en el programa número 6 de la quarta temporada. I ara ja sabem com es diu l'entrada aquesta musical que divideix les seccions del programa. És una gentilesa de la biblioteca del Contijoc i es diu cortineta. O sigui que aquesta gent que té amagadets el Sergi passen el visillo, passen la cortineta. Ens en posaràs una de cortineta?
I tant, a veure quines podria posar.
A veure, per com sonen les cortinetes?
L'entrevista.
L'entrevista la farem una miqueta més tard, eh? Ara, si ens ho permeteu, farem l'efemèride de la setmana. I resulta que us duc dues efemèrides que no s'allarguen en el temps. Sol hem de retrocedir fins al 2019, 2 anys enrere. I és que el cap de setmana passat va fer 2 anys del desbordament del riu Francolí. Si recordeu, la nit del dimarts cap al dimecres del 22-23 d'octubre, pues, la força que baixava de l'aigua es va emportar al seu pas tot el que trobava cabal avall, provocant danys materials però també humans. Montblanc, l'Espluga de Francolí, Vimbodí i Poblet, Vallclara, Vilanova de Prades i Vilaverd van ser les poblacions de la conca més afectades, les afectades pels aiguats. Tot va passar principalment quan ja s'havia fet fosc. El cabal del riu Francolí era molt superior a l'habitual, és un riu que baixa normalment sec, que és tranquil, i es va multiplicar per 1000 en molt poc temps. Ja us dèiem que el cabal que duu normalment és d'un metre cúbic per segon i la conseqüència va ser el desbordament del riu i les boques del pont no van donar l'abast i d'això és conegut com el temporal de l'aiguat de Sant Marc. Nosaltres en vam treure un llibre, vam fer les presentacions pertinents.
I vam encertar, perquè podia haver sigut... Saps que hi ha diferents sants durant el dia i hi havia gent que ho pensava de diferents maneres. De fet, en aquest llibre hi ha diferents escriptors que el mencionen de diferents maneres aquell dia.
Sí. Pues recordem aquest aiguat, l'aiguat de Sant Marc, i ens va quedar pendent una presentació, la de l'Espluga de Francolí, que ens escoltaran demà, i que si ho volen, en algun d'aquests aniversaris, podem acostar-nos i llegir el que aquell dia ens va remoure tots i en van sortir relats i en van sortir poemes.
Ah, sí, i potser no ho sap ningú, però allí hi ha el meu poema Montblanquina, que és el primer poema que tinc publicat. Això ja em va convertir en escriptora, segons el Pep Civit. Hola, Pep.
I d'aquesta efemèride a una altra que tindrà lloc aquest dissabte vinent, que serem 30 d'octubre, i és el que es descobreixen uns gravats prehistòrics a l'Espluga de Francolí. Com sabeu, l'Espluga té unes coves i el mes d'octubre del 2019, durant les intervencions arqueològiques, un noi que es deia Josep Maria Vergés recorre les galeries laterals anomenades gatoneres de Can Palletes i descobreix les primeres manifestacions d'art parietal gravades en primer lloc, un agrupament de caràcter abstracte. sols que formaven línies verticals paral·leles i molt a prop al contorn d'un magnífic cavall que presideix el cambril de la galeria. Posteriorment i fins a principis del mes de març s'exploren els conductes i sectors d'aquestes galeries i es descobreix un extraordinari conjunt de grafies gravades a les parets i sostres de representacions d'animals i d'elements geogràfics, que si això us ve de gust llegir-ho, ho trobareu a la revista Cultura i Paisatge, que en aquest número en fa esment, ho podeu trobar a la pàgina web de Cultura i Paisatge i llegir tot el que parla d'aquest descobriment, d'aquestes pintures rupestres que fins aleshores no s'havien descobert.
I això que les coves es coneixen des de temps immemorials, des dels temps romans. De fet, l'Espluga és tan important, són tan importants les coves que el propi nom de l'Espluga
l'Espelunga,
que és una cova en llatí, la qual vull dir que realment les coves són vertebrals en la història de l'Espluga.
Bueno, si us interessa, m'he tret la informació.
Com poden veure els oients?
Bueno, és que aviat vam quedar que la faríem visual, no?
Sí.
Bueno, explica el llibre que hi havia un senyor que va fer un pou per treure aigua i fins aleshores aquesta havia sigut l'única entrada a les coves. I després, posteriorment, sí que ja es va obrir el que és ara, que estava plenes d'argila i es va treure, i és el que avui forma la cova, i si voleu podeu anar a visitar-les. I un dia a les Carrets també ens hi deixarem caure i farem...
No. Sí, sí. Podem fer el programa des de dins de la cova?
Podem fer el programa dins de la cova?
Sí.
Pues parlarem amb el Josep Maria Vidal, l'alcalde, a veure si ens deixa fer el programa de dins de dins. Igual fins i tot té més bona sonoritat.
Sí. Sí. Cobertura no ho sé, però sonoritat probablement
sí. Cobertura.
Això haurem de parlar amb el Pepe Ardila, també.
Sí, no? Perquè nosaltres ens engresquem aviat. Diem, sí. Volem anar a una cova? Doncs som-hi.
Podem gravar alguna cosa allà a la cova.
Ai, també podríem preguntar. I potser podríem tenir oients i tot allí.
Si mantenim les distàncies de seguretat.
Bueno, ara ja la cosa està com a més distreta, no?
Però bueno, sempre s'ha de ser prudent igualment.
No, que ara torna el Covid, que ve el fred.
I la grip, la grip. És molt fotuda la grip,
Veig optimistes, eh?
Bueno, doncs fins aquí l'efemèride. Ja veieu que avui no he treballat molt, però és que us hem d'explicar la festa llibre, que serà l'actualitat literària, que el Sergi té la cortineta.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
Quina cosa més bonica.
Sí.
Bueno, i el fet és que aquest cap de setmana hem tingut festa llibre i el divendres vam començar amb la presentació al museu a càrrec de Josep Maria Porta, que ens va explicar les guies de la Conca de Barberà, que hi havia hagut fins aleshores les guies turístiques, i vam començar des de Palau i Dolcet, que el fa sortir en un dels primers llibres de... El convent, crec que surt Palau i Dolcet. I després...
A la fàbrica també hi surt,
Palau i Dolcet. Doncs vam parlar des d'aquest llibre fins al que vam presentar l'altre dia, que vam presentar aquesta guia d'enoturisme a la Conca de Barberà.
Doncs
vam anar des de una molt antiga, que fins i tot ens va explicar que n'hi havia alguna altra abans de Palau Dolcet, perquè ja es veu que Palau Dolcet era llibreter i va clitxar, ja no recordo el nom del primer que va fer la guia, però ja me n'informaré i els hi faré saber els oients.
Mira, ja que el tenim aquí...
Pues venga,
no, les primeres guies fafaents tant de Montblanc com la Conca de Barberà són de Palau i Dolcet. El que passa que Palau i Dolcet sí que li va posar l'ull a uns gravats i dibuixos que havia fet en Ramon Cantó. No havia fet una guia com a tal, sinó ell havia fet una història de Montblanc molt immensa, enciclopèdica. I havia fet uns dibuixos, perquè ell era dibuixant, era il·lustrador, molt bo, i havia fet uns dibuixos. I el Palau i Dolcet, si mires els dibuixos del Ramon Cantó i els de la guia, eren un plagi directe. Vull dir que realment la va copiar.
Pues Palau i Dolcet, a part de copiar de Ramon Cantó, també va copiar d'algú altre, perquè ens va ensenyar una guia anterior. Sí.
Seria de mossèn Espinac, potser.
No sé, ara no recordo.
Portava un munt de llibres, Josep Maria Porta.
Sí, ens en va presentar, un munt. I ens ho vam passar molt bé. Vam sentir la Mercedes Loperena, que ens va obsequiar amb unes cançons. I, bueno, va vindre també l'Oleguer, que va presentar el seu quadre, que és el nostre cartell, el nostre leitmotiv, que des d'allí en vam treure uns punts de llibre, que si algú li fa gràcia tenir algun punt de llibre, en deixarem uns quants a l'entrada del museu arxiu i el podran anar a buscar el punt de llibre, perquè realment val molt la pena, és molt bonic. I bueno, fins al dissabte. I el dissabte ens vam plantar a la plaça Major de Montblanc amb una carpa, uns seients
i un goig. Sí, de veritat, perquè feia molt de sol, no? I hi havia ambientet, Va sí. anar bé.
Sí.
Explica.
Bueno, allí teníem tres escriptors, finalment van ser en Salvador Balcells, el Pep Civit, i va vindre una noia, la Maria Ferrer Vives, si no vaig malament, que havia tret un llibre de prosa poètica. I també va estar allà signant, que aquesta xiqueta és de Montblanc. I bueno, tot va anar bé, ens ho vam passar molt bé, vam llegir poesia després quan es va acabar això.
Es va vendre bastant, no?
O sigui, hauríem de parlar amb les llibreries, perquè hi havia tant l'Emi de la llibreria Requesens com la Maria Teresa de la Baldufa, que tenien unes paradetes allà, i suposo que sí, que van despatxar força. I no sé si
hi va haver moments de molt bon ambient allí,
Mm-hmm.
Sí, sí, i de per la gent que estava a la plaça es va prestar molt també, a escoltar la gent que estava recitant.
Mm-hmm. Vols que parlem ara amb les editorials, Sergi?
No, la veritat és que tinc en línia a l'Antoni Vitrià, ja.
Tens l'Antoni Vitrià en línia? Ah, doncs vinga, doncs anem a saber aquest vitrianigma, sobretot a desvetllar...
El vitrianigma.
Oh, ara sí.
Ara sí. No
hi estem acostumats.
És que no és un botonet, és un arxiu, llavors he de calcular aquests 2 segons entre que jo apreto i s'obre, saps?
Molt bé, molt bé.
Doncs sí, tenim l'Antoni. Antoni, bona tarda.
Bona tarda, què tal? Com esteu?
Antoni,
bona tarda.
Què deu ser aquest enigma? Tot i ser seguidor de Crist, cridava en contra del 5è manament, 5 lletres.
I nom propi, no?
5 lletres. Bueno, això ho va donar de pista.
I un nom propi. A jugar amb la paraula així una mica
sí.
de...
Sí, sí.
Gent d'església, gent de missa, o de cultura una mica popular, doncs, i fer una mica de cerca, a veure quin era aquest 5è manament, quin era el seguidor de Crist, i fer l'enllaç entre una cosa i l'altra. I bé, si voleu, doncs, jo...
Potser serà cruent el 5è manament, no
sí,
sé.
Si jo estico aquesta música, a veure si reconeixeu.
A veure.
Un moment. Música,
yep.
Nissaga de poder.
Que us sona?
Sí, era una telenovela de TV3.
Oh, això...
escolta, jo m'ho vaig veure i tot,
No es va flipar aquest tarde.
Això va ser... Bueno, el millor de Catalunya, directament. La família Monsolís.
Però com has pogut...
I sobretot el teu... el que era l'hereu, el Mateu sí. Monsolís, que la solució era Mateu.
Oi,
no?
Sí.
Clar.
No mataràs.
Anava per aquí. Mateu, doncs, és sí. això. Per un costat, no em direu, aquells que tenim una edat, la història de passions i turbulències de Nissaga de poder, no?
Pues sí, pues
amb
sí.
un turmentat Mateu Monsolís. I
ara jo som molt més jovenet, llavors hauríem d'estar mirant dibuixos animats sí, perquè no ens sona de res.
No ho sona,
hombre, no ho havia vist mai.
Sí. A més hi havia un amor entre germans, una cosa mai vista a Catalunya.
Tenia tema aquella sèrie. Sí, hi havia de tot.
I a més era bastant assassí, també.
També, vull dir, una mica amb el somnòmbla. I com no, abans que el senyor Montserrat, no?, també el que era el seguidor de Jesús, aquell que es dedicava a exercitar captatòries, i que va veure que allò no resultava gaire digne, i va fer un canvi de vida, com era Mateu, no?, que és aquell seguidor de l'apòstol, doncs, que va fer aquest pas, i que, doncs, això, que també, doncs, tot i ser seguidor de Crist, tenia aquest nom que cridava que el 5è manament és el no faràs, i cridava en contra d'aquest, no? Bueno, una mica tot això fet fer Vitrienigma i amb aquest resultat. Doncs Mateu, no sé quanta gent
s'ha encertat.
A veure quanta gent l'ha encertat.
Ha participat menys gent. No sé si la gent no ha volgut obrir la Bíblia o què ha passat, però
sí,
n'ha participat.
Sí, els hi ha fet mandra.
Cert, n'han participat.
Espantat.
Sí, sí, 7 n'han participat, 7 n'han encertat.
Carai.
Aquest bueno. Sí, sí.
Bueno, aquesta setmana...
Que és
igual de complicat, no sé com t'ho haig de dir.
Gent gran com la Judit o així, no? Perquè l'Eduard i jo no
sí,
l'hem vist
clar,
mai.
La joventut no estava al cas d'en Mateu Montsolís.
No, no.
Abans d'on deixàvem veure aquests programes de mi llavors?
Sortien els dos rombos.
No, va ser una telenovela molt, ah, bueno, que va tindre el cor en un puny a bona part de Catalunya durant un cert temps. Ara és la festina, el que fa TV3, és una altra cosa.
Recordo un final de temporada que es cremava un barco allí, bueno.
Bueno, això està passant, està fent un spoiler bastant bèstia, ara mateix, eh?
Clar, que hi ha gent que no l'ha vist.
Ara hi ha molta gent que s'anirà a YouTube.
Claro, claro.
Ara ho buscarem, eh? Sí. Jo ho buscaré.
El millor de la vida. És que
no
sé
ja
com heu
pogut. Final,
no saps el final.
No sabem la
trama,
no?
No, ja m'heu deixat clar que no he de desvetllar doncs... coses importantes.
I sí, voleu que fem el sorteig d'aquest set a veure en qui...
Sí, que sí? Si no s'ho decidirem.
Vinga, doncs, direm el número 6.
Molt bé.
Hombre, el número del dimoni. Mateu, 6, molt bé.
Quan em lliguen tot.
Molt ben lligat, eh?
Mataràs, Mateu.
I aquesta setmana?
Doncs mira, ja tinc nom,
I aquesta setmana?
Eh? Si voleu el dic.
Sí.
I té certa
gràcia. Sí, endavant, Sergi.
És en Jaume Devesa, ha sigut qui ha guanyat.
Molt bé.
Enhorabona.
I per què té gràcia? Per la Devesa?
No, perquè ficava Mateu després, però posava que era el cognom i no preveu la resposta. Pensava que era Jaume de Vesa Mateu i dic, ostres, tu.
Hauria estat perfecte, eh? Rodó.
No, però era
estava
la resposta.
Estava condemnat a guanyar.
Tot això, eh? Molt bé. Doncs el Jaume, un amic. Sí. Aquest és més de les terres de Ponent, eh? Ja us ho dic ara.
Ah, mira, aquest és del teu cercle.
Bueno, és una mica del meu cercle, sí. El conec. Bueno, així us animo també, així us animo.
Claro, ben fet. Aviat també ens trucaran des de Sant Cugat.
A veure. Doncs,
que no
si voleu, anem a passar al Vitrienigma d'aquesta setmana.
Sí.
Doncs mireu, aquesta setmana el Vitrienigma doncs, farà una mica de tomb cap a aixecar els peus de terra. A veure quina solució que trobem. I diu així, s'eleva a fi de no trobar-se'l.
S'eleva.
D'elevar-se, sí. A fi de no trobar-se'l. De 6 lletres.
A fi de no trobar-se'l.
De no trobar-se'l.
Sí.
6 lletres.
Vinga, a pensar, doncs.
Bueno.
I té relació amb les terres de Ponent?
No.
En aixecar els peus de terra.
Últimament estic bastant desarrelat, eh?
És que
no tiro gaire de
referència.
No, el Jaume, el guanyador.
Ah, guanyador. No.
Ah, el guanyador és de...
Ah,
sí, és amic d'allà. Doncs aquest Vitrienigma, que si era una mica complex el de la setmana anterior, aquest pot ser una mica també, però bueno, és bonic.
És bonic. Vale.
Vista, buscar sinònims d'elevar.
Vale.
I a partir d'aquí jugar una miqueta amb ell.
Ja el tinc, no el penso dir, però ja el tinc.
Ah, sí?
Sí.
Ja tenim el primer.
Sí?
Sí, però no puc concursar jo, oi? No.
Home, ara no ho diguis, però...
T'agrada o no?
Molt, és bo.
Sí, si vols, Eduard, pots enviar un mail a...
Sí.
A Literàries Carrits.
No, estaria lleig. Perquè ningú no es creuria que no me l'ha xivat. No. Me'l callo.
Bueno, doncs llavors la resta d'oients poden enviar un mail a literariescarrits@gmail.com amb la resposta i a l'assumpte que posin Vitrienigma.
Vitrienigma?
Vinga, doncs esperem que la gent s'animi una mica més, ja farem bullir una mica les xarxes i a veure si
tira
més embullir la ment.
Nosaltres també et difondrem.
Vinga, doncs entre tots farem un. Molt bé.
Comencem la resposta.
No, la resposta no. La pregunta, perquè juguin. Perquè juguin, perquè els premis que donem, bueno, són, bueno, supersatisfactoris.
Són substanciosos.
Molt substanciosos. Una samarreta del Mullet, una bossa del Mullet, o un llibre.
Bueno, il·lusió. Coses útils.
Clar que sí, clar que sí. El Jaume, jo dic jo que li farà il·lusió, eh? El Jaume li farà il·lusió.
Mullet, que té 6 lletres, també t'ho dic.
Mullet.
Sí.
Podria ser la resposta.
Podria ser la resposta, però...
la troca,
però no sé si aixeca els peus de terra, això.
Sí, no componem, no componem.
No, no emboliquem l'assumpte, que l'assumpte
no emboliquem, ja s'emboliqui sol. No emboliquem, això mateix.
Molt bé, Antoni, doncs t'esperem la setmana vinent a veure si ens emportes un de panellets, codonyat o alguna cosa d'aquesta.
Sí. Li donarem alguna volta setmana amb el temps que toque i sí, farem algun una mica més de proximitat, d'acord?
Molt bé, doncs que passis bona castanyada i ens trobem el dimecres.
Perfecte, que la passeu també molt bé tots i totes.
Vinga,
gràcies.
Adéu.
Salut. Quasi que hauria pogut dir que l'efemèride de la setmana seria el canvi d'horari. No sé per què no se m'ha acudit.
Ai, tens raó. Quina mandra.
Sí, bueno.
Però ara ve la pregunta. Dormirem una hora més o una hora menys?
Una hora més.
Ah, això
està bé.
Ah, bueno, aquesta és bona.
Sí. Bueno, és bona, no, perquè surts de la feina i no s'hi veu. És molt.
Ah, bueno, ja. Però el dia que...
Quan et lleves, hi ha més claror.
Quan et lleves hi ha més claror. Però no interessa molt llevar-se d'hora, no?
Però si ja t'hi aixeques d'hora. És tot bonic, això, que hi ha una miqueta de claror.
No m'interessa.
Però dormir una hora més, sí, no? El dia del canvi.
Bueno, això sí, això està bé. Sí. No he presentat la taula, perquè, bueno, som arxiconeguts.
Ja et coneixen, Judit, no
pateixis. Ni la taula ni els que som a sobre.
No he presentat ningú dels que hi ha a la taula. A la meva esquerra, l'Anna Román, els controls, el Sergi Olivan, en Ceroli, i a la meva dreta... L'Eduard Contijó, que està a la dreta, perquè està a la dreta, si es mira de l'altra banda està a l'esquerra, perquè si no se m'enfadeu.
Estic ocupant la trona d'en Pau Civit,
sí.
I això implica recordar que no sé si ho sabeu, però ha tingut una neta. Ho dic perquè ho tingueu clar. Per si no s'havia dit abans.
Una cosa que ha de quedar clara, gràcies, que s'ha de donar constància a tots els programes, i que hi pensem amb ell. Una abraçada des d'aquí, Pau.
Una abraçada, Pau.
Com va, Pau?
Sí, preci.
I la que us parla, la Judit Queralt, de Barberà de la Conca, de Cal Macari. I ara ja sí que, si podem, trucarem amb aquestes dues editorials.
Sí, ho hem explicat tot, de la festa llibre?
No, ho he explicat tot, però podem posar les editorials pel mig i mentre tu vas trucant, doncs...
I posant la cortineta.
I posant la cortineta.
Ficarem la cortineta, la que he ficat abans.
Sí, som-hi. Amb veu femenina, ara, si pot ser.
Com, perdona?
Amb veu femenina, que les tens
amb
veu masculina i femenina.
Sofisticat, és això.
Ara, vaig a trucar per fer la...
L'entrevista.
Sí, senyora,
al final
sí,
parlaré així.
Molt bé.
Acabarem les frases l'un de l'altre al final.
Bueno, ja veieu que com la canalla, ens ho passem bé amb la joguina nova i des d'aquí volem donar les gràcies a Ràdio Montblanc, que ens ho ha fet en Josep Ardila, aquesta cortineta tan bonica.
Bueno, les veus femenines no les ha posat ell.
I les masculines em sembla que tampoc, no.
T'ha posat?
Ha fet un càsting. Jo crec que tots són montblanquins.
No t'ho sabria dir. No ho sé.
Ells són montblanquins i elles són espluguines. Vam quedar així.
Perquè sigui paritari.
Segur que és així. Ben bé així.
Però ara no, perquè ho faríeu amb accent xipella. I llavors es notaria molt.
Sí, ha agafat zona neutral, eh? No. És que ens fa una mica de vergonya xipellejar.
Per què?
Bueno, perquè quan érim joves no ens volíem diferenciar.
Passades apercebudes.
Exacte.
Però es notava, el col es notava qui era xipellejador.
Sí, els de Montblanc no xipellegen res.
No. Però bueno, nosaltres escarritxem, no?
Sí. Bueno, i ja posats a explicar de la festa llibre, us explicaré que el dissabte a la tarda vam donar la gala d'entrega dels premis del deuè certamen literari de tardor. I potser sí que tenim l'editorial...
Deuen interromputs, eh? Sí, tenim aquí a Paco Anton de l'editorial Vicenç Vives.
L'editorial Vicenç Vives, que ens va regalar uns llibres pels nens del certamen literari.
Que ja els tenen.
Que ja els tenen, perquè els hi vam donar aquest dissabte. Paco, què tal?
Què tal, com esteu?
Bé, aquí.
Està molt bé tot això de la difusió de la lectura. En el món en què vivim, ja ens fa falta, ja.
I de l'escriptura també, perquè sí. Hem de dir que són 20, crec que vam donar 27 premis, repartits en 5 categories diferents, no? Des de tercer de primària fins a segon de batxillerat. Clar, i cada premi portava a mínim 2 llibres, o sigui que...
Déu-n'hi-do, van marxar ben contents.
Sí, tant i tant.
Una bossa de l'Escarrig, també, per posar-ho tot i portar la literatura allà on volguessin. Paco, què ens pots dir de la teva editorial? La literatura que feu és tota de l'àmbit juvenil?
No, en realitat la immensa majoria dels llibres que publiquem estan... orientats, els llibres de literatura, diríem, no? De lectura, que publiquem estan orientats a l'àmbit educatiu. I això ens determina, o almenys a mi em determina, totalment el tipus d'obres que publiquem i el concepte de llibre, és a dir, què volem que es faci amb els llibres, no? Com es treballen i tot plegat. D'aquesta manera, diríem, una de les bases de les nostres publicacions és, sens dubte, el món dels clàssics, no? Perquè el que pretenem són dues coses, no? Per una banda, els lectors, alumnes de primària, secundària i fins i tot de la universitat, no? Han de, per sobre de tot, gaudir de la lectura, perquè la literatura sempre s'ha pensat com qualsevol altra manifestació artística perquè el lector en gaudeixi. I això és bàsic, això és un principi que mou tota la selecció d'obres que nosaltres editem, no? I l'altre aspecte sobre el que pivota tota la idea de la selecció d'obres és que serveixin per a la formació literària, no? És a dir, la idea és que coneguin, diríem, no?, els grans autors, no?, les millors obres, perquè per això els alumnes estan dintre d'un sistema educatiu. És a dir, no es tracta només de recomanar un llibre que al carrer, com si diguéssim, d'un amic que ha llegit un llibre i li ha fet gràcia, la qual cosa està molt bé, evidentment, no?, sinó que, a més, en el nostre cas, no?, aquestes obres que llegeixin siguin elements claus, no?, de la història de la literatura, no? És a dir, obres que transmetin valors, no?, que serveixin per desenvolupar la sensibilitat, no?, i l'esperit crític dels estudiants, a veure, que convidin a la reflexió. Qualsevol obra literària que valgui la pena, no?, evidentment convida a reflexionar sobre allò que t'explica, no? I, evidentment, en definitiva, per la formació intel·lectual i estètica, no? Dit d'una altra manera, i ara posaré un cas una mica exagerat, no? O sigui, la idea és que quan a algun alumne li parlin d'Homer o de Shakespeare, que no es pensi que és l'últim fitxatge del Barça. I això, si no ho fem a través del sistema educatiu, on s'ha de fer? És a dir, al carrer, al bus, d'on han d'aprendre això, no? I per tant, o sigui, la idea aquesta, diríem, de la promoció de les grans obres, però sempre partint de la base de que aquestes obres, no?, els diguin coses, perquè, entre altres coses, les grans obres ho són perquè... encara que s'haguessin escrit o s'hagin escrit fa 20 segles, no?, encara continuen parlant-nos de l'ésser humà. I per això, diríem, són grans obres. En aquest sentit, per exemple, nosaltres, bueno, ja perquè com em pregunteu, diríem, per novetats i tal, no?, doncs tot just ara, fa uns mesos, hem publicat una adaptació de la Ilíada i una altra de l'Odissea que estan compostes per dos grans escriptors anglesos, és a dir, són adaptacions, no?, i que tenen un mèrit extraordinari perquè escriuen o reescriuen aquesta obra de manera que es fa sumament atractiva per un lector actual, per un jove, no? perquè ja veus, tot i que han passat 25 segles des del que va, del que es narren en aquestes històries, no?, que aquestes persones que protagonitzen aquestes obres, no?, són, són persones, són homes, són dones, no?, que tenen els mateixos problemes, pensaments, angoixes que una persona d'avui en dia. I, bueno, i dit això, només vull afegir en aquest sentit que per aquest motiu també em refereixo al motiu de que nosaltres som una editorial que pretén, diríem, que la literatura s'integri dins del món educatiu, és molt important per nosaltres, no?, publicar obres de diversos gèneres, no?, ja no només, perquè quan un pensa en literatura està pensant en una novel·la. Però per què? Les grans obres antigues no eren novel·les. La novel·la és un gènere molt recent, gairebé del segle XIX, tot i que diríem se la va mig inventar Lazarillo i Cervantes, no? Però les grans obres eren poesia i era teatre. Això era la gran literatura dels temps antics. I no hi ha cap dubte de que el teatre atreu moltíssim, moltíssim als lectors joves, i no diguem res de poesia. Us puc explicar com a qüestió anecdòtica que, per exemple, en la versió, diríem, castellana, diríem, perquè volia en castellà en català, aleshores el gran best-seller és una selecció poètica. És una selecció poètica d'autors al llarg de tota la història. I, bueno, d'això portem editats com 40 i pico edicions. És a dir, que la poesia encanta als estudiants, no?, a la gent en general, no?, i als nens. I això és molt important per nosaltres, no?, difondre-ho i que en les escoles, en els instituts, etcètera, no?, doncs es recomanen aquestes lectures perquè són fonamentals per la formació intel·lectual, estètica i personal.
Paco, així doncs els llibres que feu vosaltres serien més aviat juvenil, no seria infantil?
No, nosaltres publiquem per totes les edats.
Per totes les edats?
Sí, és que nosaltres tenim diferents col·leccions.
D'acord.
Per exemple, la primera es diu Pinyata, que és per nens, dirien nenes, a partir de 6, 7 anys, 8 anys, o sigui, aquesta edat, no?
Molt bé.
O sigui, fem una selecció de lectures, no?, que es diguin coses. Per mi és molt important que una història no només sigui entretinguda, sinó que es diguin coses.
Expliqui alguna cosa, que hi hagi
per pensar. Sí, important, que serveixi. La gent es pensa que un nen no pot pensar, que no és capaç, i estan totalment equivocats. Estan totalment equivocats, jo com a pare, primer, i després com a avi, no?, ho tinc més que constatat, no? Mm-hmm. En segon lloc tenim una col·lecció que es diu Cucanya, que ja aquesta col·lecció s'adreça, diríem, doncs, a estudiants, no?, bueno, estudiants lectors, no?, el que passa és que ja ho dic estudiants perquè les nostres publicacions van a parar majoritàriament a l'àmbit educatiu. Però aquesta col·lecció, Cucanya, no?, ja selecciona obres d'un nivell més elevat, perquè és una cosa progressiva, no?, i va des dels, diríem, 10 anys als 14 o 15, d'acord? I després tenim una col·lecció, van pujant de nivell, diguem, perquè això és com tot, no?
Sí.
És a dir, un quan aprèn a cantar o a tocar un instrument, no li pot demanar que toqui el piano, només començar, no? Ha de seguir un procés formatiu. I amb això passa exactament igual, perquè el nivell de coneixement lingüístic o el nivell de coneixement, diríem, d'història, social, etcètera, que exigeixen determinades obres, no?, pues obliga que aquestes obres, diríem així, per dir-ho una manera senzilla, de més nivell es llegeixen en un altre nivell d'edat o d'educatiu. I aleshores, clar, nosaltres tenim diverses col·leccions fins a arribar a la universitat. I vull dir una cosa en aquest sentit, no? Avui en dia la gent cada vegada llegeix més descàrregues digitals i tot això. Jo sóc un apassionat del llibre de paper. He crescut amb això, no?
Paco, què haurien de llegir els joves?
Els joves haurien de llegir dues coses, o sigui, llibres que tinguin dues característiques essencials. Una, que siguin molt entretinguts, és a dir, perquè això és bàsic, ho dic al principi,
sí?
Han de ser molt entretinguts, els han de dir coses, els han de fer pensar, I han d'estar ben escrits, ben escrits. I, és a dir, estem parlant de literatura, no de juntar paraules, no?
Mm-hmm.
I molt sovint ens trobem que hi ha col·leccions, hi ha autors que realment no són, no, és a dir, no tothom és un artista, no tothom és un gran escriptor, tothom escriu, però això no vol dir que sigui un gran escriptor. I la gent jove ha de llegir, no? La gent jove o els nens, o sigui, llibres que siguin atractius, entretinguts, que es diguin coses, insisteixo, que... Mm-hmm. Una cosa molt important, que el llenguatge sigui, sigui un llenguatge cuidat, artístic, perquè el cultiu de la paraula ha d'anar per aquí, els matisos, la
bellesa
del llenguatge. Però ja no és només una qüestió del vocabulari. Com més vocabulari coneixes, o com més saps de construccions diferents, no? Més gaudeixes de la lectura. És a dir, els filòsofs diuen, no?, que... el món que nosaltres aprenem més coses del món quan més dominem el llenguatge. Quan més domines el llenguatge, més capaç ets de, reflexionar sobre el que t'envolta, no? Conèixer la realitat. Un llenguatge pobre implica un coneixement pobre del món que t'envolta. I ho dic no només del punt de vista científic, literari, etc., sinó fins i tot si m'apures emocional.
Mm-hmm.
També l'amor, no? També les relacions humanes, no? Es transmeten a través del llenguatge. I això és una cosa que la literatura, la bona literatura, bueno, dir bona literatura és redundant, perquè, parlem de literatura quan és bona, que si no, no és simplement d'un llibre on s'han escrit quatre paraules juntes.
Mm-hmm.
És a dir, la literatura va en aquest camí, o sigui, el de l'aprenentatge més profund del món que t'envolta, més matisat, més apassionant, etc.
Paco, jo tinc una visió de Vicenç Vives, no sé si vaig errada o no, però ho recordo de quan feia EGB, que hi havia els llibres de naturals i socials, no eren Vicenç Vives?
Bueno, Vicenç Vives és una editorial que en origen fa llibres de text.
Sí, llibres d'estudiar, d'anar al col·le.
Sí, i ara també, diríem que aproximadament el 80% de la producció de llibres de Vicenç Vives té que veure amb el llibre de text.
Val,
però el departament que jo dirigeixo...
I fa molt que us dediqueu també a escriure a la literatura?
Pues, a les obres literàries fa pues, unes 35 anys, sí, ja fa temps.
Vale, d'acord,
sí, ja fa temps. I aleshores, o sigui, el llibre, una tercera qüestió també que volia afegir, ha de ser... atractiu, és a dir, formalment atractiu, o sigui, que tinguin ganes d'obrir-lo, de fullejar-lo, perquè està...
No estaríem d'acord amb les tauletes.
Per exemple, nosaltres contractem els millors il·lustradors del món,
molt bé.
Però no, o sigui, literalment, perquè no es tracta de posar ja un garrot, sinó que si la literatura és de gran qualitat, també ho han de ser els il·lustradors. Nosaltres tenim els nord-americans, francesos, anglesos, grecs, etcètera, no?, que contribueixen, diríem, a la bellesa del llibre. El llenguatge de la literatura és bell, és bonic, és atraient, però el format, el llibre, o sigui, formalment, ha de ser igualment atractiu.
Paco, amb això que comentes, del format del llibre, com veieu des de Vicenç Vives la irrupció dels llibres electrònics, dels e-books?
Bueno, a veure, això és una cosa, diríem, imparable, imparable, però personalment, ja ara donaré la meva opinió personal, no? No diré que ho diu, perquè és anar contra la realitat i contra el progrés, etc. No?
Esteu prenent mesures en aquest sentit?
No, nosaltres també, perquè hi ha centres que, per exemple, només estan ja treballant, sobretot a Dinamèrica, curiosament, només amb llibres digitals, no? Estic parlant de llibre de text, no? Però aleshores comencen a demanar també que les lectures siguin en e-book. Uh-huh. Esclar, vull dir, això per la, si em permeteu, l'erotisme del llibre. El llibre, jo recordo que quan era petit, us estic parlant, tenia 4 o 5 anys i em vaig aficionar a la lectura a través dels tebeos. Dels tebeos. I recordo anar a comprar el tebeo que comprava, eren 6 germans, i arreglaven tots els diners que es donava la setmana per anar a comprar tebeos, no?, entre tots, no?, i es comprava tota una pila, i gaudia d'anar al lloc on es venien i obrir els tebeos i l'olor que feien. Perquè un llibre imprès recentment fa un olor peculiar. I això, sí, i això és com això emborratxa.
Paco, ho deixarem clar, aquí, si vols et deixaré com a anècdota, que jo sóc d'un poble molt petitet i no hi havia botiga on despatxessin llibres d'aquests, i en canvi hi havia una entitat financera i el vigilant ens en regalava un cada camí que sortia. I tots els nens del col·le, me'n recordo que fèiem cua allà per anar a buscar aquest TVO que dius tu. I, bueno, ens acomiadem de tu. Moltes gràcies per aquesta donació.
Bueno, però l'únic que volia afegir és això. És a dir, el que hem de fer és despertar l'amor pel llibre, la passió pel llibre. Tant diríem, no?, les històries que expliquen el món que es recrea, no?, sinó ara també, per això que dèiem ara, per l'aspecte formal, diríem, no?, el llibre en si mateix, que aquesta és una meva obsessió, que només de fullejar-lo, no?, vingui de gust llegir-lo.
Bueno, doncs pues, ens retrobem, Paco, ens retrobem l'any que ve, si Vicenç Vives hi té interès, i si no, doncs, sí. Bueno, doncs moltes gràcies per la donació que ens has fet, t'estarem molt agraïts.
Segur que sí.
I
vale,
fins la propera, que passis una bona castanyada, que vagi molt bé.
Igual, vale, gràcies.
Adéu, bon vespre.
Adéu.
Pues moltes gràcies a Vicenç Vives perquè ens va donar uns llibres que a hores d'ara ja tenen una mestressa o un amo perquè estan a les mans dels nens que van guanyar el Festa Llibre d'aquest dissabte. Us comentava que en l'entrega d'en premis van guanyar en poesia en la categoria A en Jordi Anglès Oliveres, va quedar primer de l'Escola de Blancafort. El segon premi va ser per Eric Sanz, de la Mare de Déu de la Serra, i un tercer premi per Jon Marín, del Col·legi també Mare de Déu de la Serra. En narrativa, en el grup A, va ser per Thaís Comsa Cugat, de l'Escola Mongoi de Vilaverd. El segon premi va ser per Xavi Cartanyà Garcia, de l'Escola Sagrat Cor de Solivella. I el tercer premi, Escola de Bruixes, ho va escriure la Laia Caral Pujol, de l'Escola Vall de Mur de Barberà de la Conca. I en aquesta categoria també hi va haver un accèssit per Asier Pulido Martín, de l'Escola Antoni Tous de Pira. Estem molt contents que hi participin totes aquestes escoles que en aquests darrers anys pues, han augmentat i són més. No sé si ja tenim aquí l'altre editorial que teníem.
Sí.
Cusatània?
Sí, tenim aquí la Raquel Estrada.
Tenim la Raquel Estrada.
Hola.
Hola, bona tarda.
Hola.
Bueno,
bona tarda. Sí.
Raquel, t'he de preguntar una cosa. Ets del Pla de Santa Maria?
I tant.
Vale.
Sí. Bueno. Ara bé, quan me dius qui ets, no hi caic, eh?
Ja. No. És que, bueno, crec que ens coneixem, però fins aquí, no cal...
Ai,
no cal.
Volem saber.
Sí, volem saber. Ja ens pensaria dir una cosa, però tampoc me'n recordo del nom. Ja parlarem.
Perquè ara el que toca és parlar d'aquests llibres que l'editorial ens ha deixat. Bueno, ens ha deixat, no? Ens ha donat per premiar els nens d'aquest 10è certamen literari de tardor. I bé, Raquel, Cusatània, un editorial d'aquí la vora.
Sí, gràcies. I enhorabona als guanyadors.
Sí.
Abans que res.
Ha estat molt content.
Bé, no sé si voleu que us expliqui una miqueta el que tenim.
Sí, claro, sí, aquesta és la intenció.
Doncs bé, mira, gràcies per donar-nos aquest espai. I bé, si voleu comencem per un parell de novetats,
sí,
que podríem dir que són juvenils, però de fet són per totes les edats. Perquè una és un atles comarcal de Catalunya, uh-huh, es diu Catalunya comarca llibre, i simplement inclou il·lustracions amb molt de detall de totes les comarques de Catalunya. És un llibre de gran format, I podeu veure de cada comarca uns dibuixets molt petits que indiquen aquelles tradicions, tot el que és costum aquelles, a les comarques, a les diverses comarques. És un llibre que a vegades pot semblar que feia bastanta falta, no? Perquè, una obra així, un àlbum il·lustrat que inclogui totes les comarques per ensenyar-les als més petits i als que també els faci gràcia col·leccionar àlbums d'aquest tipus, doncs...
I ara que hi ha més comarques i no sabrem quan n'hi haurà més, tampoc.
Sí, bueno, ens posarem al dia, no?
Això. Sí, mira, per col·leccionistes trobo que també els pot fer gràcies.
Sí, i a més només falta que el govern es posi a fer vegueries i així ja podem tornar.
Sí, però llavors ens farem una altra.
Claro.
En un altre moment podem fer una altra.
Molt bé, Raquel, i l'altra novetat que ens comentaves?
Mira, una altra que et volia comentar és Herois de la Natura,
sí.
Que és un llibre de Joan de Déu Prat, un divulgador que de fet ha escrit una mica de tot,
sí.
I també llibres d'història, i llibres de divulgació així molt senzilla i didàctica, i en sí. aquest el que ha fet és agrupar 20 persones catalanes que han fet una gran aportació a la natura. Per exemple, Eudald Carbonell, l'oceanògrafa que li van donar fa poc la Creu d'Or de la Generalitat, la Medalla d'Or de la Generalitat, amb uns dibuixos de Gemma Capdevila, la il·lustradora, aquesta que no sé si us sonarà, també ha quedat un llibre molt bonic. I d'altres llibres que tenim, per exemple, així en el camp de la natura, que és un camp en què Catània està bastant especialitzada, i a part dels llibres d'excursionisme, tenim, per exemple, un que es diu Les millors receptes de bolets, no?, que agrupa...
Molt idoni.
Sí, no? Per l'època, sí. Si diu bastant, no, ara que potser alguns afortunats ja han anat a trobar uns quants, doncs bé.
Tenim
un llibre que és Les millors receptes de bolets. Què més tenim? Tenim el Repoblem, que m'ha fet gràcia parlar-vos-en.
Repoblem?
Perquè,
Pobles petits,
sí.
Vols dir?
Sí, aquest llibre, mira, està fet a partir de la idea d'un compte de Twitter que es diu precisament també Repoblem, i va començar després de la pandèmia,
sí.
Quan el Ton Lloret se'n va adonar doncs, que hi havia molta gent interessada en tornar al poble, diguéssim, no? Per poder viure en una casa potser més gran de la que en què estaven una mica mal vivint, sí. Durant el confinament.
Molt bé, se'n va adonar.
Ell s'ha dedicat a investigar casos d'altra gent que havia tornat al poble i també d'aquests que hi han tornat arran de la pandèmia.
Molt bé.
Sí. I m'ha fet gràcia perquè surt Senan, també.
Ah, molt bé, sí, un poble molt ric, un costat de l'Espluga.
Recull un cas de Senan.
Molt bé.
Llavors, no sé com anem de temps.
No, anem, bueno, anem bé, alguna cosa més. Però...
Ja, algun més entra.
Sí, digues, Raquel.
Llavors tenim una col·lecció que es diu La Mandràgora, que també ens fa molta il·lusió perquè darrerament l'hem renovat una mica i redissenyat i hem publicat tres obres ara entre setembre i octubre. Una es diu Caminar, una filosofia, del politòleg Frederic Gros, que explica com grans filòsofs de la història han parlat del fet de caminar, no? I com han viscut ells el fet de caminar. I una mica, trobo que serveix per aquesta gent que ens agrada a vegades sortir a passejar o que trobem que ens va bé, doncs perquè ens faci identificar per què ens passa això, no? I que no som els primers que notem aquestes sensacions especials a l'hora d'anar a caminar.
Bé, hi ha moltes maneres de caminar, oi?
Sí, també, sí. De fet, com a entreteniment i com una manera de trobar-se amb un mateix també és molt... És efectiu.
I tant.
Llavors, en tenim un altre sobre ocells. No sé si sou aficionats a l'ornitologia.
Bueno, al meu poble hi ha un noi que és forestal i ell i el seu fill fan moltes fotografies de mixons. I...
Veus?
Sí.
Sempre són macos, sempre són superinteressants. Encara que no siguis ornitòleg, un llibre d'ocells...
I els dibuixa i tot. Sí, el que té l'edat del meu fill.
Veus? Sí. Veig que una cosa que tenen en comú la gent que comencen a agradar els ocells i ja porten uns anys fixant-s'hi, doncs és que estan molt aficionats, no?
Sí.
I és a dir, que no observar-los molt.
Sí.
I doncs bé, hi ha una geòloga que es diu Jennifer Ackerman,
sí,
que ha fet un llibre que una mica ens vol demostrar que són més intel·ligents del que ens pensem, no? I que tenen uns comportaments que indiquen, quan els has estudiat bé, que no són tant com si siguessin instintius o animals, sinó que estan molt rumiats, no? I que, que fins i tot arriben a jugar, que són més intel·ligents del que ens pensàvem.
Pues Raquel, tu que estàs al Pla, hauries de fer els aiguamolls del Pla, que estan allà a les fàbriques.
Sí, no? Hauria de prestar per
aquest hauries llibre. Hauries de fer-ho així com més local i tal, i la ruta de les barraques seques, per caminar a la guia, ja ho tenim tot, ja ho tenim tot lligat.
És que, de fet, en tenim molts de guies, eh? Vull dir, que m'he centrat una mica en això, amb els llibres de més d'aventura que teníem ara.
No, i als nens els agrada molt això, si és veritat.
Sí, també. Mira, és que a vegades això de les edats,
sí,
els llibres que no es poden llegir directament o que no se'ls poden mirar directament, mm-hmm, també serveixen perquè tu els expliquis, no?
Clar.
És a dir, a vegades els pares ens hem de dedicar a buscar maneres d'explicar-los les coses.
Sí, sí. I els mitjons, tot just és una de les coses que potser coneixem menys, no? Bueno, els veus,
sí,
i... però no saps quin és.
Sí, almenys sí, jo. Sí, això mateix. A mi també em passa. Sí.
Bueno, Raquel, llavors, doncs moltes gràcies per la donació.
De res, a vosaltres.
Em volies dir alguna altra cosa que t'he tallat?
Sí.
Digues,
no,
digues.
Mira, l'últim llibre és un altre llibre, en aquest sentit també va, eh? En el,
sí,
en el d'observació de la natura,
sí,
un altre que es diu El bosc no hi ha silenci, que una mica el que vol demostrar és que hi ha una xarxa de comunicació entre,
sí,
entre els animals, no?
Molt bé.
També l'ha fet una biòloga alemanya i bé, segueix aquesta línia que en tenim d'experiències a la natura.
Sí, sí, molt interessant,
molt bé,
tot, no? Tot, tot molt natural.
Sí, ens ha sortit tot molt natural avui. Sí,
molt bé,
sí,
doncs ho deixem aquí i anirem a poder llegir aquests llibres i a interessar-nos pels mitjons i per fer aquestes caminades.
Molt bé.
Val, Raquel. Sí,
per qualsevol cosa ja ho sabeu.
Moltes gràcies, Raquel.
Adéu.
Yeah.
Bueno, gaudirem d'aquests llibres d'edicions Cossetània i d'edicions Vicenç Vives, que, bueno, ens semblen excepcionals. Que
sí, o interessant, no? Que
portin
que també s'afegeixin a iniciatives com aquesta que tenim, no?
Que caminin.
Perquè muntar un certamen no és gens fàcil, no? I si no tens aquestes donacions,
i tant que no,
d'algun lloc has de buscar, diguéssim, no? Els premis.
Sí, sí.
Sí, sí, que molt agraïts.
Sí, sí, és veritat. També hem de dir que, a part de donar-los als nens premiats, també hem fet un lot per les escoles i, bueno, us he dit els guanyadors en poesia i en narrativa. Ah, i us dic els de la B. En B ha guanyat en poesia la Coral Estuaro Martínez, em costa molt aquest cognom, Estuaro. No sé d'on ve, de Blancafort.
Sí,
no, no sé
som de Blancafort, és... exalumne del Josep Civit.
Sí, el Josep Civit li va voler donar, sí, personalment ell el premi. Després la Núria Targa Voltó va quedar segona, del Mare de Déu de la Serra. L'Ariadna Manchado Llopis, també del Mare de Déu de la Serra. En narrativa, Pia Buquera Sanjurjo, de Mare de Déu de la Serra de Montblanc. El Martí Sanz Bové, del Col·legi Mare de Déu de la Serra de Montblanc. El Marc Romeu Ciuranet, de l'Escola Valldemú de Barberà de la Conca. La Núria Rodríguez Bernet, de l'Escola Els Torrents de Vimbodí. La Carla Lombardia Arbolí, de l'Escola Les Muralles de Montblanc, amb un excèssit. I en el grup C, que aquí eren una miqueta més grans, entre 13 i 14 anys, la Caral Emil Terrafeta, que va ser, bueno,
L'hem de tenir, la Caral, l'hem de tenir al punt de mira, eh?
Sí, la Caral va guanyar el primer premi en poesia i el primer en narrativa. Ella és de l'Institut Martí Lomà de Montblanc. I el segon premi en poesia va ser per Júlia Grioles Martín, de l'Institut Mare Déu de la Serra, i que aquesta xiqueta viu a Barberà de la Conca, no ho diríeu pas. I el segon premi en narrativa va ser per en Jan Trullols Òdena, de l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí. En poesia D, que aquí ja, ja fan el segon cicle d'ESO, el grau mig, en poesia va guanyar el Marc Amill, de l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga,
i el segon preu mi va ser per l'Eudald Valero Amigó de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga. L'Espluga de Francolí té uns alumnes que en poesia són boníssims. Jo els recordo haver llegit i sempre em sobta perquè en saben un pou. També l'Escola Mare de Déu de la Serra de Montblanc enguany s'ha endut la palma perquè ha guanyat moltíssims premis als alumnes més petitets, i també l'ESER, aquesta, una ESER petiteta, pues té forces premiats, 3, i no té gaires alumnes.
Sí, els fa molta il·lusió, a les escoles també, quan veuen que els seus alumnes... Bueno, clar, ja s'ho ha mirat un jurat, no? Són 3 sí. persones per cada categoria i modalitat, que s'han de posar
narrativa,
una miqueta d'acord.
Va guanyar el primer premi la Marta Carol Òdena, que ja ha guanyat en anteriors
edicions. També és vella coneguda.
Sí, l'Edna Farmes Déu, també, de l'Institut Mare de Déu de la Serra, va guanyar el segon premi en narrativa. I aquí arribem al batxillerat, que aquests es van endur dinerets. Que ja van tocar calent. I el primer premi va ser per l'Àlex Margalef Moragues, de l'Institut Martí Lomà, i l'Andreu Domingo Bruno, de l'Institut Martí Lomà, va quedar segon, que també l'any passat ja s'ha vendut algun premi.
En narrativa, però.
Sí.
Era la primera vegada que es presentava en poesia.
La primera cop que es presentava en poesia, l'Andreu Domingo també va guanyar algun altre premi en guany, em sembla que... No nostre, de l'Escarrig,
no? Ah, sí, pot ser, sí, sí.
No recordo quin era, però el juny li van donar un premi i van dir fins i tot que el farien venir aquí.
Clar, el buscarem.
El buscarem amb aquest xiquet. I després en narrativa, la Maria Ibars Quas, de l'Institut Martí Lomà de Montblanc, i la Júlia Berneda Parés, de l'Institut Martí Lomà de Montblanc, han sigut les guanyadores en narrativa, dues noies.
Jo crec que també hem d'elogiar la tasca dels professors, no?
Sí.
Dels mestres.
Sí,
perquè...
I agrair. Perquè al final són col·laboradors directes en aquest certamen.
Sí, és molt important la feina que ells fan, no?, amb els alumnes.
També el jurat que va llegir, que som els d'aquí, els que estem avui aquí, en Josep Maria Cabeça, en Roger Ribas, l'Eduard Molné... en Pau Civit, que ens escolta des de casa avui.
Hola, Pau.
Hola, Pau.
I el Pep Civit, que ens van fer de jurat, aquestes 10 persones que hem llegit.
L'Agustí Soler, també va ser.
L'Agustí Soler, que me'l descuidava. Moltes gràcies a tots ells pel seu esforç, també me les dono jo mateixa.
Sí, bé, això el Pep Civit ho va explicar molt bé, perquè ell també ho sap per experiència, perquè ha estat durant molts anys tant president, fundador, membre actiu de l'Escarrig, no?, en les primeres edicions del certamen, i va explicar tot el que hi ha al darrere. Sí, hi ha una gala d'entrega de premis que una hora i mitja ho tens tot enllestit, però són setmanes de feina.
Sí. I fruit d'aquest concurs vam presentar un llibre, Els oficis a la Conca de Barberà, que és el recull dels que van guanyar l'any passat, i l'any que ve, doncs, aquests nens que he llegit els noms podran també comprar el seu llibre i podran
serà
trobar
els monuments de la Conca de Barberà.
El que van escriure, tant un
també,
poema...
Els relats guanyadors, sí, sí. I podríem agafar, si fem una festa llibre així com aquest any, de anar a la plaça a portar autors a signar,
sí.
També es podríem fer signar aquesta gent, no?
Sí, la festa llibre propera, farem venir amb aquesta gent jove a que s'estreni firmant el seu relat o el seu poema.
I tant, i tant.
Els que puguin.
Bona pensada.
Els que puguin.
Jo trobo que va ser un èxit, tant en participació com en col·laboració, va ser un èxit, i dintre dels actes de la Festa Llibre, no?, també vam tenir un col·laborador del programa de ràdio, que el tenim aquí davant, no?
No sé de qui podeu estar parlant.
Eduard.
Goita, sí.
No sé, hi ha cortineta?
Per l'Eduard?
Per l'Eduard no, però per la seva biblioteca sí.
No,
la biblioteca
falta.
Sí.
Per la biblioteca.
Jo, si voleu, me la faig jo mateix, la cortineta. L'Eduard, compti joc. En veu de dona no em veig capaç de fer-la, però si vols després
l'Eduard compti joc.
Sembla que amb l'autotune, sí.
El diumenge el Festa Llibre va cloure amb la presentació del llibre El quiosc de Sant Francesc, i ho van fer al convent de Sant Francesc, no ho diríeu pas. I allí el nostre company, l'Eduard, va presentar aquest nou llibre que tanca la trilogia, perquè potser per llegir el següent... La història de l'Eduard l'haurà d'escriure algú altre.
Sí, perquè no té l'interès que poden tenir aquests llibres. La veritat és que la meva vida és bastant més gris. Potser el més apassionant que he fet a la meva vida ha estat escriure aquests llibres.
Sí. Bueno, m'ha fet gràcia... Creieu el que vulgueu.
Sí, no res. M'ha fet gràcia abans que comentaves l'efemèride del dia, que era l'aiguat de Sant Marc.
Sí.
he fet tot un reguitzell d'històries, i és que el llibre del quiosc de Sant Francesc, quan el comenceu a llegir, segur que l'heu començat a llegir i esteu a mitges, però comença descrivint l'aiguat de Sant Lluc. És a dir, a les primeres pàgines veureu que se situa amb el 18 d'octubre de 1930, amb un aiguat que estava veient el protagonisme, i és l'aiguat de Sant Lluc. És a dir, passem de l'aiguat de Sant Marc a Sant Lluc, i m'ha fet gràcia que...
Aquest trosset el vas posar en el llibre?
En quin llibre?
Quan...
No.
És que en vas posar un d'un aiguat.
L'aiguat era el de Santa Tecla.
Ah, era el de Santa Tecla?
Amb el llibre de l'aiguat de Sant Marc.
El llibre de l'aiguat de Sant Marc vas...
Perquè diguem que és un dels leitmotivs que he utilitzat en la trilogia, i és, sí que vaig sortir en el seu moment, l'aiguat de Santa Tecla.
Aquell estava al convent?
Aquell estava al convent, efectivament. I ara encetem amb l'aiguat de Sant Lluc.
Vas d'aiguat en aiguat.
Sí,
també és a l'octubre, no? L'aiguat de Sant Lluc.
L'aiguat, sí, exacte.
O sigui que
l'octubre...
Però fixeu-vos que hem parlat de Sant Lluc, hem parlat de Sant Marc, i després amb el britanisme hem parlat de Mateu. Ja tenim tres evangelistes. Hem de treure el quart, per Joan. En algun lloc hem de treure l'evangelista Joan. O sigui, Certi, no sé si tens la cortineta, però alguna cosa hem de treure d'en Joan.
He buscat la cortineta, és un altre programa, a veure si n'hi ha.
No, doncs, tornant amb el llibre, la veritat és que em va fer molta il·lusió tant la presentació del llibre, perquè, a més, a mi em va sorprendre, i m'imagino que vosaltres també, el fet de que tornem a veure força gent amb les presentacions, sí, amb els events culturals, cosa que començàvem a estar-hi desacostumats. I els últims events que
Bueno, jo t'he de dir una cosa, que el que et va passar presentant aquest llibre no és una cosa típica. La gent presenta un llibre i entre el públic no hi ha gaires persones. En Atum Montblanc et té una estimació especial, perquè hi havia molta gent.
Sí, ja m'agrada.
És maco això, saber què esperen, no, el seu llibre. Ja. Digues maco això, no?
Sí, és molt
bonic. Hi ha gent que ja ho ha llegit i espera.
Però crec que també es van donar circumstància de que va fer bon temps, de que hi ha unes condicions que ens permeten començar a sortir, i jo crec que, a més, després de 2 anys, la gent té ganes d'anar a fer coses i té ganes de sortir. Llavors, bueno, sí, li amaneixes el fet que amb les xarxes socials fas una mica de sarau i això, i doncs també això també ajuda. Però a mi em va fer il·lusió el veure, doncs, això, força gent, quan amb els últims events, doncs, com qui diu, els podies comptar amb un dit de la mà, i realment va ser una experiència...
Perquè per la gent que no coneixi l'Eduard, que potser els de Montblanc ho tenen tot com a molt assimilat...
Ja, era molt avorrit...
Per exemple, els que ens escoltaran demà de l'Espluga de Francolí, o la gent del meu poble també el coneix perquè té arrels a Barberà, però per la resta de la comarca, l'Eduard, pues, té un mensuari?
Bimestral.
Una revista bimestral, El Foradot, que explica continguts que passen a la comarca i a Montblanc en especial, i després també té una pàgina de Facebook en què la gent hi aboca allà el No ets de Montblanc i aboca les seves inquietuds, sobretot culturals. Aquesta és la intenció de No ets de Montblanc.
Amb honor a la veritat, la pàgina no és meva, la pàgina de Facebook...
Bueno, però ets un dels administradors.
La pàgina la va crear al seu moment la Tània Cantón, va tenir una idea meravellosa, i és una pàgina que amb els anys ha anat creant. En el seu moment ell em va demanar que ajudés a administrar-lo, perquè, bueno, això de les xarxes socials hi tinc bastanta tirada, i, bueno, i participava bastant en el seu moment, i alguna cosa hem fet bé quan el grup ara té més de 3.500 persones. Vull dir que és realment nombrós. I sí, però sí que vull deixar clar que no és una pàgina meva, sinó que jo l'administro, amb honor a la veritat.
Bueno, però clar, és una persona, entre cometes, pública, almenys a la comarca, no?
Coneguda. Doncs vam aprofitar això per presentar el tercer llibre de la meva trilogia, que va començar en el seu moment amb el convent, va seguir amb la fàbrica,
sí,
i ara és el quiosc de Sant Francesc, que és el llibre que tanca la trilogia.
Perdona, Eduard, i quan vas començar amb el primer, o sigui, tu ja tenies pensada una trilogia,
sí,
i l'ordre que ho faries, no? Sí. O sigui, vas escriure el primer sabent quin
que
seria el segon i quin seria el tercer.
No en sabia el contingut, no en sabia els títols, però sabia que serien tres llibres. Els tres llibres descriuen tres moments de la història de Montblanc, de la Conca i del país.
I de la teva família.
I relacionat
i
amb la teva.
El fil argumental, és a dir, el leitmotiv, són tres generacions de la meva família. El primer és el rebesavi que va venir de Barberà, com, com bé comentaves, cap a Montblanc, el 1864, amb l'època de la filoxera, amb tot el, diguem, l'enrenova que se va suposar la crisi econòmica que va venir d'això. La següent generació és el meu besavi, que va portar el negoci, diguem-ne, al moment més àlgid.
És el que va fer créixer.
El que va fer créixer el negoci, i a més va tenir, disculpeu, molt d'èxit en l'àmbit polític. Va
tenia
participar...
dues maneres de fer alcohol, per la gent que li interessa.
Exacte, exacte, l'alcohol vínic i l'alcohol a partir de brises.
Sí.
I, però va tenir èxit polític, va ser una de les persones significades de la Mancomunitat de Catalunya, va tenir un auge. I la tercera novel·la, que és aquesta, de la tercera generació, és el meu avi, i aquí ja ens estem situant en un punt més proper, i jo crec que per això aquest llibre doncs, també està tenint més, més interès i més rebombori.
La Guerra Civil, per
és, no? De fet, acaba quan comença la Guerra Civil. Jo sempre dic que gairebé totes les històries d'aquest país passen, les pel·lícules passen d'història a la Guerra Civil.
Sí.
Doncs la meva idea és passa durant la República, la Segona República, i acaba el llibre en el moment en què esclata l'alçament i hi ha la Guerra Civil. És a dir, la Guerra Civil ja no la descric, però sí que Montblanc... tot el país en general, però en particular a Montblanc van ser uns dies molt, molt convulsos, uns dies molt sangoners, i és el, diguem, la tanca del llibre descriu això. I la veritat és que he rebut aquests dies ja comentaris a favor i en contra de gent doncs, que
ja se l'ha llegit.
No se l'ha llegit, però algú que se l'ha llegit o gent que s'ha... perquè al final doncs encara hi ha...
Recordem que es va presentar diumenge, eh?
Sí,
que,
no,
i que avui només som dimecres, eh?
Però hi ha gent molt, molt, molt avassada amb això de llegir. I, però al final tothom té un avi que va estar i que va morir en una banda o que va estar en l'altra, amb la qual cosa és un tema que encara tenim molt, molt present tots plegats.
Sí.
I doncs, espero que no tothom...
Recordo que ara fa un any o dos vas parlar de l'alcalde, de l'Hernández, i estàvem en el museu... Museu Comarcal, crec, si no recordo malament.
Sí.
I en allí ja es copsava un cert ambient, eh? Encara són ferides que la gent té una mica obertes i no...
Però no aquí, eh? Tot arreu.
Sí.
Tot arreu. Home, de fet, aquell moment vaig presentar aquell estudi sobre l'alcalde Jesús Hernández, un estudi que, a més, molta gent després n'ha parlat, però no se l'ha llegit. Perquè el que vaig intentar és estudiar aquest personatge que surt a la novel·la perquè no se'n sabia gaire. És un personatge que en el seu moment tenia un carrer aquí a Montblanc, després se li va treure, hi ha hagut certa polèmica, és un personatge, però tothom en parlava, però ningú en sabia gaire. Vaig fer una recerca, vaig trobar, diguem-ne, tota la seva història a partir d'aquí, i ni tan sols feia un judici de valor, és a dir, hi havia uns elements a favor i en contra, i la gent podia decidir si li agradava o no li agradava, el que en deia un alcalde en blanc i negre. Però va haver-hi, diguem, una certa
sí, debat. Sí, recordo allà asseguts que hi havia algú que no estava gens d'acord amb el que deies.
Sí, doncs el cas és que, però d'una banda i d'una altra, és a dir, gent que considerava que li donava una imatge molt dolenta i gent que considerava que l'estava blanquejant perquè era una persona molt més negativa. Llavors, bueno, depèn de com et mires el vas mig ple o mig buit. Però aquell estudi el vaig fer precisament perquè és un personatge que té rellevància en aquesta novel·la i per conèixer-lo bé. Evidentment, és una novel·la, evidentment està ficcionat i evidentment les persones no fan el que fan amb aquesta novel·la perquè es tracta de fer una història atractiva. Però volia fer-ho des del coneixement del que realment havia estat aquell personatge. Doncs el fet és que s'està realitzant una mica aquella polèmica. Vull dir, estic rebent comentaris en un sentit i en un altre. Al final també dius, la polèmica tot ajuda a vendre. Dius, home, sí, però tampoc és això. És a dir, ens hem d'atendre als fets i hem de deixar clar. Però sí que vull deixar molt clar que la història, que crec que és una història interessant i que podria haver passat, però és ficció, no deixa de ser ficció.
I algun dels protagonistes és viu encara? Ni que l'hagis ficcionat?
No, menteixo. Sí. Un dels protagonistes, però que és un personatge secundari, és el fill del protagonista, que és Josep Maria Contijoc, el meu oncle, que encara és viu i, a més, per molts anys perquè té una salut de ferro, que ha viscut durant tota la seva vida aquí a Montblanc, ara fa un parell d'anys per qüestions de salut va haver d'anar-se'n a viure a una altra banda, i és l'única persona que ha viscut aquells anys. Ha viscut allò i realment, de fet, neix al llarg de la novel·la i va agafar els primers anys al llarg de la novel·la i en certa manera és un tribut i és un homenatge amb ell perquè és un dels...
El
és l'única persona que...
Que tinc apreci.
I de fet és el que durant molts anys va portar la revista El Foradot, que ara tinc el plaer de... I la responsabilitat de portar això. Sí.
En el primer llibre acaba que es mor la Rosa.
Acaba de fer un spoiler retroactiu.
A la fàbrica acaba que es mor el Francesc. En el quiosc acaba que es mor algú.
De fet, el Francesc no mor a la fàbrica.
No mor?
No, mor el Josep. Mor el,
ah, sí, és veritat, el Josep, sí, perdó. Sí, el Josep.
Josep apareix, és un dels personatges que apareix amb el quiosc de Sant Francesc.
Sí, és veritat, és veritat.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Qui mor això?
Mor sí, Josep.
No et puc explicar, no et puc desvetllar coses, perquè és, així com el Convent era una novel·la més descriptiva, una novel·la que explicava molt l'època, les coses que passaven, i les històries dels personatges transitaven per aquí,
sí.
Amb la fàbrica els personatges ja tenen més força i hi ha una certa trama. El quiosc és una trama molt més forta, molt més sòlida, i hi ha un, diguem, l'estructura clàssica de plantejament, nus i desenllaç, i fins que no arribes al desenllaç no entens part de les accions, o no, com a mínim no saps com es resolen. Amb la qual cosa sí que en aquest cas no puc desvetllar res, perquè espatllaria molt a la gent que vulgui tenir interès, i em consta, perquè a més el llibre ja està a les llibreries de Montblanc, tant a la Baldufa com a la Requesens.
La vida del Pepito és més truculenta que la dels anteriors?
T'has de llegir la novel·la. Si la tens, si veus que la tens aquí en les teves mans, te l'has de llegir. Segur que en una setmana te llegeixes, i el proper número, la propera edició del Pàgina 107 podem fer un debat sobre el final de la novel·la sense fer
espòilers. Bueno, si de cas no me'l llegiria jo sola, perquè a veure si hem de debatre només naltris dos, quedarà com a molt malament això, eh?
Bueno,
haurà de ser...
Només una mica, o sigui, la qüestió aquesta.
Mira, anem a fer una cosa, us ho poso bonic per si voleu donar-li més gràcia.
Sí.
Estàvem parlant que hi ha hagut una certa polèmica en el seu moment amb l'estudi, sí. I hi ha polèmica al voltant del personatge. El proper dia que vulgueu que parlem d'això, obrim els micròfons.
Perquè la gent pugui
trucar? Sí, que la gent pugui
trucar
i pugui... dir el que vulgui, des del respecte, però pugui opinar, pugui dir, i podem fer un debat. Podem convidar la gent de fora, obrim els telèfons perquè la gent pugui participar.
Cap problema, i tant, i tant.
I també el nostre Facebook, o el Twitter, o qualsevol mitjà, poden enviar
preguntes,
comentaris, opinions sobre aquest llibre, El quiosc de Sant Francesc, i bueno, us convidem a llegir-lo, el podreu trobar a les llibreries, a les Requesens,
la
i també a la Baldufa.
Us anava a dir, això no era la secció de l'Eduard, no?
No, encara, ara ve la coordinadora.
No,
ara
vindrà la coordinadora.
No, és que com no hi havia el
no,
Pau, havia de cobrir la meva plaça i la seva. Si voleu, després us explico les que em cantaven, les històries, les cançons que em cantaven.
No, això ja ho... Tu ara has fet l'actualitat literària, no?
Sí, hem fet l'actualitat,
que hem parlat de tota
la secció. Doncs, jo.
La biblioteca de Cal Contijoc.
M'encanta.
T'agrada, eh?
M'encanta. He de fer que el meu mòbil soni això. M'has de passar l'àudio i quan em soni el mòbil, això em fa il·lusió.
Molt bé.
I t'agrada així en veu femenina, no? Està
sí,
bé, no?
Sí, sí, sí. Està... Queda millor que no pas la veu que he posat jo abans. Molt bé. Doncs som-hi. Aviam, avui m'agradaria parlar-vos d'una escriptora amb bastanta projecció. Vale? Es tracta de Carme Riera.
Sí.
Carme Riera, nascuda a Palma de Mallorca l'any 48, una escriptora tant en català com en castellà, i de fet per la seva obra en castellà des del 2012 és membre de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. És una persona amb presència en el món de les lletres. Ella de jove es va posicionar molt clarament en posicions antifranquistes, feministes, contra la guerra a Vietnam, una mica tots els temes que preocupaven el jovent dels anys 60 i els anys 70. I va començar en la literatura amb una col·lecció de relats curts amb un nom molt bonic, molt bonic, que potser tindreu presents i potser algú ni tan sols sabien que és seu, que és el llibre que es deia Te deix amor la mar com a penyora. És un nom ben bonic per una col·lecció
de... Em sona a cançó, més que...
Pues és una col·lecció de relats curts amb els que va començar a guanyar premis i va començar a tenir ella una bona trajectòria professional, i des de llavors va començar a guanyar premis, a fer obres en diferents gèneres, fet novel·la, fet prosa, narrativa breu, infantil, juvenil, crítica literària, assaig, i fins i tot guions per pel·lícules. Vull dir que ha fet una mica de tot.
D'acord?
És una dona que imposa, eh? Vull dir, la veus i té una cara de sèrie de persona d'aquelles que dius, depèn de com li entris, potser et bufa una...
Elles que, no?, amb la mirada...
Sí, 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 sí. Vale. Doncs avui us vull parlar de dues obres seves que resulta que, malgrat que sembla que no tinguin res a veure, tenen un fort vincle. La primera és un conte infantil que tots coneixem. Es tracta de La veu de la sirena. Si us parlo de sirena, qui us ve al cap? Quin conte us ve al cap?
La sireneta.
La sireneta d'Andersen. Aquella sirena que en un determinat moment veu un jove que cau d'un vaixell, el rescata, se n'enamora, i després per voler viure amb ell se'n va amb una bruixa i li demana que li faci un encanteri per poder tenir cames i poder anar a viure amb l'home estimat. El problema és que la penyora que ha de pagar és deixar la seva veu i es queda muda. Clar, sense veu no pot expressar els sentiments, no pot expressar ni l'alegria, ni la tristesa, ni l'amor, ni l'odi, no pot expressar res. D'acord? Bé, doncs, el que fa Carme Riera amb la veu de la sirena és adaptar el conte i li dona veu a la sirena. Però no només pel fet que la sirena perdi la veu, sinó perquè, a més, fa que el conte sigui narrat en primera persona. És la sirena la que explica la seva història.
Que bonic.
No és en tercera, és molt bonic. El conte té el seu punt agredolç, té una visió, diguem-ne, actualitzada, però el plantejament és molt bonic. D'altra banda, tenim un altre llibre de la Carme Riera, que és Les darreres paraules. Passem de conte a novel·la. La novel·la ens explica la vida d'un aventurer. De fet, és la vida d'un personatge real, d'un origen noble, era l'arxiduc Lluís Salvador d'Habsburg. Els Habsburg són una de les famílies nobles europees més rancies, però més importants. I ens explica les aventures dels seus amors, les seves intrigues polítiques, fent veure que és un manuscrit que s'ha trobat, que ell explica en primera persona les seves aventures i comença a anar allà. En principi, com de veure, són dos llibres molt diferents. Un conte, La sireneta, i una novel·la d'aventures, suposadament biogràfica d'això. Què tenen en comú? Doncs me'n vaig donar compte d'una manera fortuita. Tot venia arrel d'un cop que vaig haver d'entrevistar a la Carme Riera l'any 2017 amb motiu de la Vila del Llibre de Cervera. Van demanar que l'entrevistés. Clar, jo, un desconegut que portava una revista local, molta il·lusió, el forador, però vull dir, jo sóc un ningú entrevistant amb tot una acadèmica de la llengua i una persona que, a més, imposa. T'asseguro que imposa. Clar, què vaig haver de fer? Doncs em vaig haver de preparar convenientment l'entrevista. Jo m'ho vaig preparar i el que va córrer a fer va ser llegir els llibres més recents d'ella, de la Valls i algun més, per intentar allò treure-li l'entrellat. D'acord? El fet és que, pel fet de llegir-los simultàniament, em va donar una circumstància de que vaig trobar entre els dos llibres una cosa en comú que, si els hagués llegit en un temps de separació, no me n'hauria donat. Sabeu allò que en diuen de les sèries o les pel·lícules d'un crossover? Que és allò de que quan un personatge d'una sèrie surt en una altra sèrie, el CSI Miami, el protagonista surt a CSI Las Vegas, o d'una pel·lícula, l'Spiderman surt amb la pel·lícula del Superman. Això se'n diu un crossover. ¿Vale? Doncs en aquests dos llibres em vaig trobar que hi havia un crossover. Allò que dius, pot ser.
Un personatge que repetia a les dues novel·les.
Els personatges que sortien creuats.
Sí?
I és que resulta que amb la sireneta, el sí, jove que cau del vaixell i ella es fixa i s'enamora d'ell,
sí,
et dona pistes per interpretar que és l'arxiduc d'Habsburg de l'altra novel·la.
Ah.
I amb la novel·la de Les darreres paraules et dona a entendre que una de les noies que hi ha al palau al voltant d'ell, que no té veu, és la sireneta, quan ha guanyat les cames i ha perdut la veu. Clar, dius, això és molt bonic, però dius, però és cert o no és cert? M'estic jo fent una pel·lícula, llavors què fas? Dius, tu tornes a llegir, sí, tu tornes a semblar, mires a Google, allò dius, però no estava enlloc. En cap lloc hi havia una referència, això, dius, home, si no està a Google, no existeix. Ja dius, què faig? Clar, llavors em acostava a l'entrevista, era una entrevista amb bastanta gent, allà a Cervera, i dius, clar, li dic o no li dic? Si l'encerto, l'endevino, però com no l'encerti, em pot dir, bueno, xato, senyor, passi el favor de sortir i deixi entrar algú més seriós. Estava entrevistant i en un determinat moment li vaig dir, cap la possibilitat que entre aquestes dues obres seves, senyora Riera, tinguin alguna relació? Se'n va quedar mirant molt seriosament, uns bons instants, va acabar somrient i em va dir, efectivament, diu, i em fa molta il·lusió que te n'hagis donat compte, diu, perquè no ho havia vist ningú. Diu, és una picada d'ullet que faig amb el lector pensant que no se n'adonaria ningú. Clar, i en aquell moment, clar, vaig sentir que foia, després vaig tardar un parell d'hores en sortir de la sala perquè no passava per la porta, jo m'estava de content. Però també és veritat que no tenia mèrit. Té mèrit en el sentit que vaig tenir la sort que em vaig llegir els dos llibres
i gairebé
l'hora. I et vas llegir
un conte i una novel·la.
Bueno, el conte que té tamany de novel·la. Sí, dos llibres...
O sigui, que en principi no tindrien res a veure.
Res a veure. Només que estaven publicats...
Potser els públics serien diferents.
Segur. Què passa? Que
no la pillarien mai, perquè, clar, el conte se'l llegiria més aviat als nens més jovenets.
I algú que pugui estar interessat en l'obra de Carme Riera se'l pot llegir, però amb un ordre completament diferent, separat. Clar, sí, a mi se'm va donar la circumstància de que vaig haver de llegir aquells dos llibres publicats molt a prop en el temps,
sí,
per poder parlar amb l'autora.
I ara ve quan ens fas una pregunta superdifícil.
No.
Perquè normalment quan fa la biblioteca acaba fent-nos com un examen. Jo estava aquí. Jo estava aquí així com escondida i dic ara saber què em pregunta.
No, avui havia de venir dòcil perquè havíem de parlar del meu llibre. Amb
sí, havia de venir.
No. El que sí, aprofito, hem parlat d'aquests llibres i això, per recomanar-vos la lectura de qualsevol dels dos llibres o dels dos, i no cal que siguin propers, només que sapigueu que quan us llegiu La veu de la cirereta, La veu de la sirena, que és un conte molt bonic, molt ben explicat i que mou molt a la reflexió des d'un punt de vista feminista, des d'un punt de vista de reivindicació, penseu que quan surt el jove del que ella s'enamora és un personatge d'una altra novel·la, i si llegiu les darreres paraules i veieu la història d'aquell personatge, veureu aparèixer pel darrere de tant en tant un altre personatge que vosaltres sabreu que és la sireneta.
Molt bé.
I aquí ho deixo.
Molt bé. Preciós.
I això ho hem de fer abans o després de llegir-nos el quiosc de Sant Francesc?
Però suposadament molt després, perquè després de llegir-nos el quiosc de Sant Francesc necessitareu un temps per reflexionar-lo, per pair, per parlar amb l'autor, etc.
Sí.
I després ja quan hi haurà un abans i un després de la vostra vida, després ja podeu llegir la Carme Riera.
Un abans i un després de la nostra vida.
Si no em dic jo aquestes coses, qui me les dirà? No pas la gent de l'Esterrix.
Molt bé. Pues em sembla molt bé. Fins aquí la biblioteca de Cal Contijoc. I seguirem amb la secció de l'Anna, que té també una cortineta.
Paraules. Doncs sí, estem a la secció de paraules. Serà curteta, perquè ja en vam parlar l'altre dia. Seguiré parlant del penyic al perxa.
Sí.
Recordeu que penyic és el que ara diríem potser xapa, no?
Sí.
Com una xapa metàl·lica.
Penyic, per cert, que té 6 lletres.
Té 6
com el vitrionigma. Ho dic per si algú vol agafar...
I a vegades s'eleva amb el llevetars.
Sé com van trobant aquí, eh?
Sí. Jo no vull dir res, però anem donant pistes, saps?
Sí. I el perxa vam dir que eren les golfes o les esgolfes per segons qui.
Golfes, que també té 6 lletres.
Que també té 6 lletres.
Vosaltres dieu golfes o dieu esgolfes? Jo dic esgolfes, no sé per què.
Les golfes.
Les golfes.
O golfes, però...
Ja, jo les esgolfes.
Per tu ets de Barberà.
Claro. És que, ja ho dic malament,
sí,
no? Vols dir?
No, només diferent.
I
estem parlant en aquell llibre de com es parla a l'Espluga de Francolí. Llavors, si voleu, avui podem dir verbs.
Verbs? Vinga.
Verbs curiosos.
A veure si els trobo.
Han marxat els verbs.
Sí, mira, n'hi ha un que... Jalar. No jalar. Jalar. O sigui, l'escriuen a mac.
Ve de menjar això o
sí,
no?
Sí, és menjar molt.
Ah, vale.
És el
no,
mateix
que... igual té un altre...
No.
Amb una haca aspirada.
Una altra excepció.
Sí, una haca aspirada, sí. I després, per exemple, hi ha menjar.
Menjar.
Això
sí que ho fan, posen una i, és veritat, eh?
Sí. Doncs
ho fan, això.
Menjar. I...
Anem a menjar alguna
cosa. Sí, i sapiguer. En comptes de saber, no?
Sapiguer, bueno, sapiguer
sí,
també ho diem nosaltres, eh?
Sí, jo també...
Sí.
Jo que l'he fet servir.
Sí.
I està... Penseu que està ben dit o...
Sapiguer, o... sí, ve del sàpien.
I si hem d'escriure, per exemple, val més posar saber, no? Perquè...
En general, escriure t'hauries de... Teòricament t'has de cenyir més, diguem-ne, al català normatiu.
Clar.
A menys que ho posis entre cometes
o
sigui un personatge de l'Espluga. Però, sí, però parlat, has de parlar com...
Bueno, o si dius, va dir literalment i llavors ho poses entre cometes.
Exacte,
i tal, pues
sí.
Per què no?
Abarallar.
Abarallar. Al davant.
Abarallar. Abarallar-se, no?
Vale.
Envita.
Què?
Envita. Envitar. Convidar.
Convidar.
Envitar.
Ah, vale.
Sí.
Pensava que feien els braus, això. Que donaven envit.
I després quan diem... M'estàs corsecant amb algú, no? Què vol dir això?
Doncs
que m'estàs cansant, m'estàs fastiguejant, deixa de corsecar-me, no? Para ja.
Que bonic, no? Corsecar-me, m'estic corsecant d'avorriment.
Normalment t'ho fa un altre, corsecar-te. No t'ho fas tu mateix.
Tu mateix no? Vale.
Ho pots fer, però no és recomanable.
Si no ja és autocorsecar.
Empatollar. Què t'empatolla?
Això és boníssim, empatollar de tota la vida.
Aquest s'està perdent, eh?
Que t'empatolles.
Que t'empatolles.
Doncs bueno, ho hem de promoure.
Això me recordo que era l'època del Super 3 que mirava jo, que sortia el Petri.
Tu tampoc havies vist com nosaltres el Nissaga de Poder.
Clar, a mi em va agafar, sí, clar.
Ah, eres jovenet com jo.
Sí.
Només ho va veure la padrina de l'assumpto.
Sí. Recordeu la paraula genoia?
Sí.
Sí.
Ah, molt bé.
Que no sabíem ben bé, era ample, no?
Sí, bueno, gros, cul
sí.
gros.
Sí, no?
Si li dius a algú tens un cul com una genoia, vol dir sí. com una portalada gegant.
Dius tens un cul com? En general, segur que se t'enfaden. Posis, posis al darrere, segur, segur.
Ja no...
Ja no t'escoltaran la ja paraula no. que posis.
Sí, i anar despitralat, no? Quan et diuen, on vas tan despitralat? No ho sabeu?
Has portat la camisa ben avall?
Poca roba, no. a la part superior, sobretot.
Home, jo coneixia el despitregat.
Despitregat.
Despitregat, que suposo que és del mateix origen.
Sí, doncs despitralat. Bueno, a mi ma mare, doncs, quan ets jove, no? On vas tan despitralada, no? Perquè si anaves massa escotada o així, sí. Murri, això sí que és molt corrent. Això ja són adjectius, eh? Ja no són verbs. Xorxo.
Xorxo?
És més xorxo o més xorxa?
Això no sé què és, jo.
Jo tampoc. No. Què és un xorxo?
Desmanegat, maldestre, poc curós, poc cuidat... Oi, aquell noi és més xorxo, no? Vols dir deixat, no? En tots els aspectes. Quin altre adjectiu es puc dir? Estanellat, això també ho fem servir, no?
Estanellat?
Estirat. Ah. És igual que estirat.
Estanellat, diu?
Estanellat. Va caure?
Jo sí que estanellat. Ho fem servir, no. Estanellat és estirat. Estar com estirat. Estanellat al llit o...
Ah, vale.
Sí, no sé, jo sí que ho faig... Estanellat al sol, estàs allí amb una tombona, allí estanellat.
Això seria espaterrado. No, sí, estàs espaterrat al sol.
Home, en català fora espaterrat, estanellat, extendido, potser, perquè la idea és que estàs estirat, eh? Que estàs molt
ocupant
estirat.
Ocupant la màxima superfície possible.
Sí, estàs molt estirat. Interjeccions, mira quin garbo té, garbo, què vol dir garbo, no? Que té, que s'afanya, no? Que té ànim per fer alguna cosa, no? Ospadreta, no? Podríem dir l'exclamació com de sorpresa, no? Vaya.
Aquí no hi ha vaya.
Assentiment, no? Vaya que sí, no? Batualisto.
Hi ha el batualolla també.
Batualisto, només entens el que vols, no? Doncs sí, es diu a la persona que vol ser més llesta del compte, no? Però el vaia fa molta gràcia. I alça, que ho acostumem amb Manela, a dir amb Manela, no? Tant per expressar sorpresa com admiració o també desesperació, no?
Què deuria fer la Manela, pobra?
Sí. Mira, anava junt amb la genoia.
I li dius, alça Manela, perquè no t'agrada que vagi amb la genoia. I bueno, això eren com interjeccions i potser ja està bé, no? Hem dit forces paraules.
Hem dit forces paraules, sí.
N'hi ha una, a veure, penrenca, jo no l'havia sentit mai. Penrenca.
Penrenca?
Penrenca.
I què vol dir això?
Veus, aquesta l'havíem de dir. Sí, penrenca. És despectiu i aplicat a dones per posar en entredit llur moralitat.
Ah?
O sigui, com dir-li pendó.
Ah?
Penrenca.
Mira que penrenca que és aquella.
Sí.
Que curiós que hi hagin tants noms per qualificar una dona. En canvi, ell... Seria, bueno...
Murri.
Tòtil. Li podem dir tòtil.
No, seria un mujeriego, encara li posaríem aquí un Don Joan, encara li posaríem tot el glamour que hi ha.
Un galant.
Sí, un galant, un Don Joan, sí. Li posaríem totes les paraules de correcció.
Penrenca no ens ha agradat, no, Judit?
No, penrenca no cal que l'empreu.
No es fa servir tampoc massa i...
Deixem que s'extingueixi.
No, deixem que s'extingeixi. Doncs bé, fins aquí doncs, les paraules del llibre El penyic al perxa,
molt bé.
Del Jordi Crespo.
Sí, que ens havia de venir a firmar i al final no va poder.
Va tenir un imprevist.
Esperarem que vingui al programa un altre dia.
Sí, et saludem des d'aquí, Jordi Crespo. Hem parlat del teu llibre, del parlar de l'Espluga de Francolí. Fins aquí les paraules.
Abans que està aquí la secció paraules, puc fer una pregunta oberta? per vosaltres o pel públic?
Aquí està la pregunta, Judit, veus?
És que no
sabia ella que...
M'ha vingut ara al cap, eh?
Sí.
Si algú és capaç de traduir al castellà o a qualsevol altre idioma la paraula Déu-n'hi-do.
És una paraula?
Déu-n'hi-do.
S'escriu, eh? O sigui, es pot escriure separat o es pot escriure tot junt. Déu-n'hi-do, m'accent a la O.
Déu-n'hi-do. És igual, eh?
Bueno, ho ficarem junt amb el Vitri Enigma, els que estiguin escoltant-nos.
Però això no, això no té agraïment.
Jo penso que en castellà seria algo així com joe.
Sí, però en quin context, i en context, sí, sí, en què dius, ostres, sí, sí. Déu-n'hi-do, quin bon temps que fa. Tampoc direm joe.
Joe, Lorenzo, Gopieta.
Em sembla que la tenia, eh? Em sembla que la tenia aquí també.
El Déu-n'hi-do?
Sí, perquè és parents, que tinc aquest dubte. Sí que,
Dios tenia un don.
Dios
tenia...
Sí. Dios te dé.
Sí, perquè aquí els pronoms febles poden provocar una embòlia, inclús traduïts al castellà.
Sí.
Però és aquelles coses que dius que sí, que per algun context li pots traduir, però una paraula que serveixi per qualsevol no li trobo. No li trobo.
Doncs vinga, ja pensant en el Vitri Enigma i amb Déu-n'hi-do.
Me l'ha puntuat.
I la paraula pancarta o pancarta, o no sé com es diu.
El podeu repetir, el Vitri Enigma? El teniu per aquí apuntat?
Vitri Enigma...
Sí,
s'eleva per evitar trobar-se'l?
S'eleva a fi de no trobar-se'l.
Sis lletres.
S'eleva a fi de no trobar-se'l.
Doncs au, i si trobeu el Vitri Enigma, envieu a literàries@gmail.com i si trobeu una traducció, a l'idioma que sigui, pot ser en hindi o en japonès.
Del Swahili,
fins i tot. Sí, en Swahili.
Però que sigui comprovable, també.
Sí, aquí ja s'ha de venir amb tota la contrastació.
Bé, doncs fins aquí un nou programa d'aquest Pàgina 107. Ens veiem la setmana que ve. Ojo, amb les castanyes, amb el birranci, el dolor, el manistel, amb el que ho acompanyeu, els moniatos.
El que convingui.
Però sobretot disfruteu això.
Sí, senyor. Bona setmana.
Bona setmana.
La literatura a Ràdio Montblanc. Al 107 FM. Ens aturem a la pàgina 107.